Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julve. Comencem amb una notícia d'última hora que hem conegut fa pocs minuts. S'ha esfondrat un edifici de 5 plantes al carrer Canigó de Badalona. Els bombers continuen a hores d'ara buscant persones atrapades entre les runes. De moment no s'ha localitzat cap víctima. L'edifici està situat al número 9, com dèiem, del carrer Canigó, i també s'ha evacuat de manera preventiva els números 7 i 11. Els bombers han activat 13 dotacions, entre les quals hi ha grup d'estructures col·lapsades i el grup caní de recerca. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 unitats i també un equip conjunt amb bombers, a més de l'equip de psicòlegs. Protecció Civil ha activat també en prealerta el pla Procicat. Per tant, aquesta notícia d'última hora, aquest esfondrament d'un edifici de fins a 5 plantes al carrer Canigó de Badalona. Qualsevol novetat els hi explicarem. Mentrestant, avancem amb més qüestions. El govern espanyol ha atorgat una ajuda extraordinària de 12,7 milions d'euros als 10.776 agricultors de Catalunya de cultiu de secà, arròs i tomàquet. La partida ha de servir per compensar els efectes de la sequera que pateix el territori i també els efectes de la guerra d'Ucraïna. Catalunya és una de les 10 comunitats autònomes qualificades com a zona d'afectació alta per les terres de cultiu de secà. Aquesta ajuda, inclosa en els pressupostos, compta amb una quantia de gairebé 269 milions d'euros per a totes les comunitats de l'Estat. Un anunci que es produeix enmig d'una jornada de mobilitzacions de la pagesia catalana. Milers d'agricultors han col·lapsat les carreteres del territori per exigir canvis a l'administració i alertar també de la greu crisi que viu el sector. A Vic, més de 200 persones han accedit a l'interior de les oficines d'Acció Climàtica i han entonat diversos càntics contra els funcionaris que hi treballen. Tot seguit han fet una marxa lenta fins a la C-17, a l'altura de Gurg, on han tallat la carretera. I al Bages, uns 400 tractors han tallat la C-16 Sallent en tots dos sentits. En aquest punt, els manifestants han col·locat taules i cadires amb la intenció de mantenir la manifestació durant diverses hores. Les protestes bloquegen l'A2 a Ponent, l'AP-7 a l'Aldea, l'AP-2 i l'N-240 a Montblanc. També hi ha afectacions, com dèiem, a la C-16, la C-17 i la C-25. I ara els hem d'explicar una altra notícia d'última hora. El govern espanyol acaba d'aprovar aquest migdia l'augment del salari mínim interprofessional fins als 1.134 euros, és a dir, un 5% més. Fins ara, recordem-ho, actualment el salari mínim era dels 1.080 euros mensuals. L'aprovació té un efecte retroactiu i per això les empreses hauran d'abonar 54 euros a la nòmina del mes de gener. Avancem a més qüestions. Ordre de crida i cerca contra l'acusat d'agredir sexualment una menor de 13 anys al Gironès i deixar-la embarassada. L'home s'enfronta a 21 anys de presó i avui no s'ha presentat el judici que s'està celebrant a l'Audiència de Girona. Les acusacions sostenen que l'acusat, que era amic del padrastre de la menor, va anar al domicili amb l'excusa de visitar la família. En dues ocasions va aprofitar que estava sola amb la víctima i li va fer diversos tocaments. El 19 de febrer del 2022 hauria fet servir el mateix pretext per agredir-la sexualment. Unes setmanes després, al març, la menor es va començar a trobar malament i va anar al CAP. Aleshores va descobrir que estava embarassada i va revelar que havia estat víctima d'una agressió sexual. A punt d'enfilar la 1:04. Aquesta hora comença la seu de la UEFA a Nyon, el sorteig dels quarts de final de la Champions femenina. El Barça, que defensa el títol, sabrà d'aquí poca estona el seu rival en la següent fase del torneig, després de classificar-se com a líder del seu grup en la primera part d'aquest campionat. Com a primeres de grup, les blaugranes tindran a priori un rival més assequible. Entre elles hi haurà el Genk suec, l'Ajax d'Amsterdam o el Brent noruec. El Benfica no podrà ser rival de les catalanes, ja que ja s'hi van a enfrontar la fase de grup. Els quarts de final es disputaran durant la segona quinzena del mes de març. I d'altra banda, la selecció espanyola femenina de waterpolo enfronta aquesta tarda el seu segon compromís al Mundial de Doha. Espanya se les veu amb Grècia. Serà a partir de les 5 de la tarda en un duel clau per lluitar per la primera plaça del grup B. Per Espanya és important ser líder d'aquest grup, ja que evitaria el peatge dels vuitens de final. Això sí, el primer grup B anirà per la mateixa part del quadre que el primer del grup A de cara a la lluita per les medalles en unes encara hipotètiques i molt llunyanes semifinals. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a les dues amb tota l'actualitat i pendents, com els dèiem, d'aquest edifici que s'ha esfondrat, un edifici de 5 plantes al carrer Canigó, número 9 de Badalona. A aquesta hora els bombers continuen buscant persones atrapades entre les runes. De moment no s'ha localitzat cap víctima. Els bombers han activat 13 dotacions, entre les quals el grup d'estructures col·lapsades i el grup caní de recerca, i de manera preventiva també s'ha evacuat els números 7 i 11. Per tant, molt pendents d'aquesta notícia d'última hora. Qualsevol novetat els hi explicarem. Tot seguit els deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Vinga, va, 7 minuts que ha passat de la 1 del migdia. Nosaltres a aquesta hora que saludem a la nostra dissenyadora de moda i de moda, Inés Farrés. Què tal? Bon dia.
Molt bé, com estem? Bon dia.
Bé, ja hem passat una gala, eh?
Ja hem passat. Ja portem allà unes quantes, ja...
La primera.
Sí, sí, la primera nacional, sí. I tenim ara la següent nacional. Continuem amb el nostre més temàtic de moda. I, bueno, farem una repassadeta dels Gaudí d'aquest diumenge. Molt per sobre. No, és que no dono més joc.
No, eh?
No dona gaire joc. Ni la catifa vermella, ni...
Què t'ha semblat, tot?
La catifa vermella, una mica fluixeres.
Sí?
Molt.
Val.
Sí, una mica per començar
mica molt,
suaus,
eh?
Però una mica molt.
Val.
Sí, sí. Molta gent informal, massa
sí.
Informalitat.
Jo també ho vaig veure.
Sobretot a la banda masculina. Sí, perquè a la banda femenina és com... Com sempre diem, no? Hi ha més marge i més vano d'opcions.
Sí.
Ja pots arreglar-te o molt o no tant, però n'ha arreglat. Però, en canvi, en la banda masculina...
Mm. Jo em vaig fixar molt...
Sí.
Em vaig fixar molt perquè és un tio que m'encanta, amb Oriol Pla, que anava...
Què portava?
Amb
una guayabera?
No sé, anava com amb una espècie de... No era ben bé una camisa.
Saps que em recordava la camisa
oberta?
Com els polos dels dependents d'IKEA.
Sí, 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 una cosa així.
Com aquestes ratlles.
De color taronja,
sí,
no?
Sí, un groc tronjós així,
sí?
Una mica raro.
I texans, pot ser? No? Com amb texans.
O pantaló fosc, però no gaire arreglat.
No,
o sigui,
eh?
No hi havia traje, i la gent que portava traje crec que poca camisa i poca corbata.
Sí.
Perquè molt traje com Verdaguer, amb el collal,
sí.
O el Trueba també portava com
sí,
un jersei.
Sí, però s'anava molt abans els Gaudí i jo havia vist molta etiqueta. I molta etiqueta em refereixo a molt smoking.
Em va fer una mica de llàstima perquè no ajuda com a revaloritzar-ho. O sigui,
no.
Era com treure-li una mica de, bueno, és igual, venim aquí a recollir aquest premi de turn i ja està. I la setmana que ja donarem tot.
Sí, sí, molt d'acord amb això.
Sí, llavors no hi ha gaire a treure de la catifa vermella, o sigui que no la podem comentar gaire.
És així.
Sí, si la secció fos d'això, ja l'haguéssim
acabat. Ja està, fins aquí. Gràcies, Inés Farrés.
Fins demà que ve. Però no, perquè sí que almenys aquests premis van donar premi al millor vestuari.
Sí.
Llavors, mira, tirarem d'aquest fil i vinga. Així ho relacionem amb els Goya d'aquesta setmana, d'aquest dissabte.
Proper dissabte, sí, sí.
Per veure, perquè dels 4 nominats...
Des de Valladolid, eh?
Sí, 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 curiós.
M'agrada.
Però l'any passat ja va ser Andalusia. O sigui que
a Sevilla.
Ja ho van movent una mica, ja està...
Sí, els Goya normalment mouen.
Sí.
Sí.
No era sempre al mateix lloc?
No.
Ah, vale.
Ja fa uns quants anys que mouen. Havien vingut alguna vegada a Barcelona. S'havia fet fins i tot al Liceu.
Ai, mira, no sabia això de que rotaven.
Sí, sí, rotaven. Els Goya normalment roten.
Doncs llavors va estar uns anys estancat al mateix lloc.
Va estar uns quants anys a Madrid.
Vale, vale. Sí. Pues m'havia quedat
és on
aquí.
La indústria del cinema és més important.
M'havia quedat aquí. Home, veient els Gaudí no és gaire bona promoció perquè vinguin aquí a fer els Goya, eh? Perquè o prometem una mica més d'alto standing
visto, eh?
O... Però bueno, sí
és
que...
És un país... Ara entrem en tota la matèria,
sí.
Però... Entre Gaudí, que moltes vegades es queden curts, i Goya, que sovint no, però sí que és veritat que alguna vegada he vist que es passen de llargs, diguem-ne, som un país que ens costa fer cerimònies?
Però per què ens passem de llargs? Millor passar-se de llarg, no?
Sí?
Sí, perquè els...
De vegades he vist uns
Oscar...
Goya molt pomposos, molt excessivament... O més que excessivament, forçadament pomposos.
Clar, és que és diferent, perquè si és excessivament, dius, per què els Oscars van molt arreglats i els Goya no?
Sí.
O sigui, al final és com tirar-se pedres...
Sí, 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 sí.
Però sí que és veritat que si és forçat, potser no. Sí que és veritat que tampoc tenim aquesta cultura de grans gales.
No, oi?
Llavors és com que jo crec que estem una mica fora de lloc.
Val.
Però, alhora, fet amb elegància, que és el que ens faltava, el que dèiem que ens faltava els Gaudí, no? Alhora, fet amb elegància és com una mica de donar-li valor... I a mi m'agrada, quan els Goyas flipen una miqueta, m'agrada. Mm. O sigui, prefereixo això que no taxans i...
Jo crec que es fliparan, eh?
Ai, pues a veure.
Va, Valladolid... No sé.
Home, i la presentadora, Anna Belén,
home.
Jo l'espero amb ganes.
No sola, eh?
No, ben acompanyada, un Javi a cada banda.
Sí, sí, amb els
Javis. Jo l'espero amb ganes, ella, perquè acostuma a ser bastant elegant.
Veurem.
Llavors jo prefereixo que tinguin de més...
72 anys, eh?
Estupenda.
Està estupendíssima de la vida.
Sí, sí.
Anna Belén.
Deu dormir amb formol o alguna
cosa. És una persona, per cert, una dona que sap vestir com un pinzell.
Jo la tinc una mica... És veritat que són diferents estils, però una mica Ángela Molina. Aquest estil de dona ben portada, sí que és veritat,
sí.
Ángela Molina tirant una mica més a hippie i un altre estil,
sí.
Però aquest
no,
corte
però...
de dona elegant amb un punt juvenil,
sí.
Però sabent estar.
Té un punt.
D'aquí un símil. Sí.
Compro molt.
Pues m'encanten. Pues a veure què tal.
Vinga, va.
Però de moment ens quedem amb la part... La setmana que ve ja comentarem tots els modelitos, però ens quedem de moment amb la part dels premis.
Sí.
I és que el premi de millor vestuari, com dèiem, dels Gaudí, va caure en Saben aquell,
sí.
La pel·lícula de l'Eugenio. I llavors també estaven nominades juntament amb El maestro que prometió el mar, La contadora de pel·lícules i Te estoy amando locamente, que menys aquesta última, les altres tres també estan nominades al Goya.
Sí.
Llavors, Saben aquell, pot repetir també o veurem a veure qui.
Ni Te estoy amando locamente és una pel·lícula que em va agradar molt.
No l'he vist.
Però molt.
No l'he vist.
Em agrada molt i crec que no està tan distant, pel que fa de vestuari, de Saben aquell. Perquè l'època més o menys deu ser pràcticament la mateixa.
La diferència és el que comentàvem l'altre dia amb els Òscar, que Saben aquell hi ha una referència de qui guiar-se.
Clar.
Llavors jo crec que això li dona un plus de dir, ostres, has imitat molt bé la real història, tens més reconeixement. Que al final t'estem amando locamente, com és una història, diguem, aliena a tot, és la caracterització...
Va, és un fet històric, eh?
Però és més la caracterització d'aquella època.
Ah, exacte, sí.
Sí, en canvi, Saben aquell és, ostres, mira que he imitat hasta l'Eugenio, mira els modelitos i tal... Llavors, les nominades dels Goya per millor vestuari són, com dèiem, Saben aquell, El maestro que prometió el mar, La contadora de pel·lícules i també 20.000 espècies d'abejas i La sociedad de la nieve. Lo qual jo aquí que s'aparti una mica el Saben aquell perquè jo a La sociedad de la nieve li dono tot. Li dono tot el que demani. Llavors, avui parlarem una mica, doncs, igual que vam fer la setmana passada pels Òscar, parlar una miqueta de totes aquestes pel·lícules nominades, de les persones també que hi ha darrere, i així que pugueu fer les quinieles a casa per quan siguin els premis, amb coneixement de causa. Llavors, comencem per Saben aquell, la que
Vinga.
Va guanyar el Premi Gaudí. I el disseny de vestuari és a càrrec de Lala Huete, que és dissenyadora de vestuari molt reconeguda, va estar nominada per primer cop al Goya pel vestuari de Belle Époque.
Home...
I ha guanyat...
Belle Époque, perdona, la primera pel·lícula espanyola, si no m'equivoco, com en els Òscars.
Sí. Sí, bueno, i el va guanyar.
I el va guanyar. Sí, sí. Garci va ser, no?
Trueba,
perdó.
No, de fet, és Trueba perquè ara va lligat amb el tema.
Ah, clar, Trueba amb Trueba.
Sí.
Clar.
I és que, si et dic que dels tres, o sigui, té tres premis Goya per La niña de tus ojos, també
Boníssima.
De Trueba,
sí.
El embrujo de Shanghai i El greco. I també ha estat nominada per pel·lícules com El baile de la victoria, El artista y la modelo, Vivir es fácil con los ojos cerrados o La reina de España. I, en paral·lel, té un BAFTA pel vestuari del laberinto del fauno.
Uau.
Però traient aquest laberinto del fauno, un punt en comú de totes les pel·lícules, que són projectes dels germans Trueba.
Clar.
I és que hi ha una petita relació entre ells.
Ah.
perquè Lala Huete és germana de Cristina Huete, productora de cinema molt reconeguda i alhora dona del director Fernando Trueba.
Ah, amiga.
Tot queda en família. Tot queda en família. De fet, es parla molt del tàndem Trueba-Huete, que diuen que tot el que toquen ho converteixen en or.
Doncs mira.
Sí, perquè tant com a productora, Cristina Huete, Lala Huete com a dissenyadora de vestuari i els propis directors, doncs aquí un altre cop ha tornat a treballar amb els germans Trueba. Llavors, en aquest cop, com dèiem, doncs el vestuari era per donar vida al personatge històric d'Eugenio i és un vestuari molt dels 70 i molt fidel al propi personatge.
Molt negre, no?
Sí, per una banda estàs molt encorsetat perquè tens un personatge real, però alhora també això t'ajuda a marcar unes directrius. Llavors, a través del vestuari d'aquest personatge i a la pel·lícula, es desvela com va ser el propi Eugenio, qui juntament amb la seva dona Conchita són els que van donar forma a aquest estil tan característic que tenia ella en escena.
Sí.
Llavors, doncs, és una mica la recreació d'aquest vestuari. Però veurem si és suficient per guanyar el Goya.
Uh-huh.
Una altra pel·lícula nominada, El maestro que prometió el mar.
Encantar.
El vestuari va càrrec de Maria Armengol, que és dissenyadora de vestuari també de teatre, de televisió, d'anuncis, ha fet també bastantes feines. I llavors, clar, ella va explicar que va haver de lidiar amb els salts d'època que es presenten a la pel·lícula, que passa de la vida d'un poble als anys 30 fins a l'actualitat. Llavors, fa servir tons freds per l'actualitat i, en canvi, tons càlids pel passat, per la intenció una mica com de fer-los agradables tot i les circumstàncies, perquè si ja poses en el passat els tons freds ja és com que li agafes una mica més de tírria. Llavors era donar-li com aquest caire una mica més amable. Llavors, per la producció es van llogar moltes peces, però també es van combinar amb altres confeccionades exclusivament pel rodatge, com la camisa vermella del mestre, que és un detall real, tal i com constaten els dibuixos i quaderns dels que van ser els seus alumnes.
Veus?
Sí, com que de les dades històriques van treure
sí, està molt ben documentada. A més, una actuació perfecta d'Enric Auqué.
És el que dèiem, que també està nominat, però és que hi ha moltes nominacions potents.
Sí.
Llavors
sí.
És com, ostres, qui decideixes?
Millor...
Clar, està amb el David Verdaguer.
Exacte, millor actor eren David Verdaguer, Enric Auqué, Oriol Pla... I t'anava a dir Àlex Brandemühl, però no, perquè va guanyar millor secundari. Ah, no recordo el quart.
Però bueno, que també els Goya són com nominacions però, molt potents. O sigui que... No, i també els Goya no està també el d'Un amor al Hobbit o no està nominat. El de La casa de papel, que és surrealista.
Pot ser, pot ser.
Em sona també
ser,
ara nominat pels Goya. O sigui que em refereixo que hi ha com molta competència de papers bastant forts aquest any. Llavors, bueno, com no els hem de donar, que s'apanya una altra. Una altra pel·lícula nominada pel millor vestuari és La contadora de pel·lícules.
I tant.
Vestuari dissenyat per Mercè Paloma, que és dissenyadora també de vestuari de cinema, de teatre i òpera, i ha estat 4 cops nominada al Premi Goya i 3 cops guanyadora del Premi Gaudí per pel·lícules com Pa Negre, Incerta Glòria o El fotógrafo de Mauthausen. I llavors pues, torna a estar nominada amb aquesta pel·lícula, La contadora de pel·lícules, que ella mateixa explicava que com la pel·lícula es va rodar al desert d'Atacama, a Xile...
Unes ganes d'anar-hi.
Et van donar ganes d'anar... A mi m'he imaginat com una mica de... És un paisatge molt... molt
no d'ara,
austero, molt...
de sempre, eh?
Sí?
Desert d'Atacama és, si no m'equivoco, el desert més alt que es coneix. I diuen que té un cel que veus tot.
Mira, jo no seria el primer destí que agafaria.
No?
Sí, no, si em dones carta blanca, tinc altres. Però bueno, el desert, a tope.
És que Llatinoamèrica em crida, Xile, Mèxic,
Perú. A tope con el desierto. Jo Cuba, tinc ganes de Cuba.
Mira, Cuba.
Em ve més a gust, però una amiga sempre em deia, és que tens idealitzada la Cuba dels anys 50.
I ja no existeix.
I llavors et donarà molta bajona anar a veure una Cuba contemporània. Dic,
segurament,
ja, és veritat.
Segurament.
És veritat. Però bueno, tinc l'esperança que es mantingui com el típic...
Segur que hi ha alguna cosa.
Essència impostada, almenys pel turista.
Segur.
Pues espero que tinc el cotxe allà descapotable groc i la gent ballant pel carrer. Doncs això, com la pel·lícula es va rodar al desert d'Atacama, el vestuari es va confeccionar, però, a Madrid i Barcelona, llavors una de les màximes preocupacions de la dissenyadora era no oblidar-se res pel camí.
Ai.
Perquè, clar, no és com tornar a casa
en
10 minuts.
No tens a cop de taxi, no ho tens, diguem-ne.
I, a més, com la pols del rodatge era constant, era un altre hàndicap per la preservació de les peces durant la filmació, que no te la tornis a posar tota plena de pols.
Clar.
Llavors, pel vestuari, es van escollir els tons verds i blaus, colors que eren molt de l'època, tot i que va ser una decisió arriscada perquè la directora es va plantejar gravar la pel·lícula en blanc i negre.
Ai.
Jo penso que hagués perdut bastant.
Sí, jo també.
Perquè justament el colorit és molt,
mania,
és molt característic.
Mania, gravar en blanc i negre.
Sí, no. L'altre dia vam veure la de Maestro,
sí,
que està la meitat gravada en blanc i negre, i no li veig el per què. Si no... Just el canvi que fa el 70, dius, vale, aquí va arribar el color, però no m'aportava tampoc ni una cosa ni l'altra. Però sí, des de d'Artist s'han tornat bojos.
Sí.
Llavors, ai, també Blancanieves, la van rodar en blanc i negre.
Blancanieves també va ser en blanc i negre.
Són una mica com de l'època, una i l'altra, crec.
Sí.
Amb The Artist, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, bueno, finalment no va ser així i l'ambientació va ser essencial per donar credibilitat a aquests tons, precisament. I també les textures van ser importants i van escollir teixits que resultessin versemblants de l'època i fins i tot autèntics d'aquell moment. Llavors, una de les parts més complexes, també explicava la dissenyadora, que en el vestuari va ser quan els nens passen adults, per aconseguir que s'identifiqués clarament els personatges, tot i l'obligat canvi d'actors. I realment sí que ho aconsegueixen perquè està com molt ben lligat tot.
I tant.
La següent pel·lícula nominada 20.000 espècies d'abejas. El disseny de vestuari va ser a càrrec de Nerea Torrijos, que va ser guanyadora del Goya per Aquelarre, i l'any passat també va estar nominada per Irati.
Déu-n'hi-do el vestuari d'Aquelarre, eh?
Home, és potent. Deien que van...
Tot, sí.
Que van vestir fins i tot animals. Perquè el, no sé a quin moment el director li va donar com... Ai, doncs podríem vestir aquest... I com també hi ha una mica dels animals...
Aquelarre és Àlex de la Iglesia, si no m'equivoco.
Sí? Ara consultem el comodín de Wikipedia.
Consultem el comodín de la llamada i ja està.
Sí, no sé si justament és d'Àlex de la Iglesia, però és que em sona d'algun director basc, eh? Però
pot ser.
És Àlex de la Iglesia. Però bueno, sé que li van fer vestir animals. Llavors, clar, ja deia que això, amb això ja ho havia vist tot, perquè ja un cop vestint a l'immensa...
Pablo Agüero.
Ah, pues veus,
Pablo Agüero, i sí, és basc.
Vale. No, és que em sonava molt en projectes de...
Tot arreu.
De grups bascos, però...
L'he confusió amb les brujes de...
Zugaramundi. Sí, aquesta sí que t'hagués dit d'Àlex de la Iglesia. Bueno, sigui com sigui, va haver de vestir animals perquè el director se li va creuar. És que també m'enganxaria que l'Àlex de la Iglesia de sobte digués...
Sí.
Vesteix-me un animal.
Sí, o sigui, sí, sí, també. per això ho he dit que...
Doncs en aquesta pel·lícula, l'objectiu de la dissenyadora amb el vestuari era com de ser molt respectuosa amb el personatge i la seva transició. És un tema molt delicat. Llavors havia de ser realista i capaç de definir a una nena trans, però sense caure en els estereotips. Llavors, justament quan l'aspecte del vestuari precisament suposa un dels conflictes més forts per aquests nens, el no sentir-se identificats doncs, això amb la seva indumentària. I ho explicava això la dissenyadora perquè havien estat treballant amb moltes associacions que s'encarreguen doncs, de l'acompanyament d'aquests nens i havien treballat amb ells durant la pel·lícula, llavors va ser com vigileu amb aquest punt perquè és molt important. Llavors, clar, era un repte més gran encara perquè havia explicat de forma subtil aquest desenvolupament del personatge que, a més, no partia d'estereotips marcats d'estil, o sigui, no era un nen amb pantaló que havia de passar una nena amb llaços, sinó que era un estil molt lliure i la dissenyadora el fa evolucionar però a partir de detalls, amb formes, colors i que molt... queda molt diluït, de forma molt invisible, es va evolucionant, però es nota. Llavors va ser com una feinada bastant important. Sí que és l'única pel·lícula que té un vestuari, diguem, contemporani, llavors, en canvi, té... o sigui, el seu mèrit, diguem, ve per una altra banda, que és de ser el reforç d'aquesta història. I, per últim, tenim La Sociedad de la Nieve, a càrrec de Julio Suárez, que és un destacat vestuarista argentí. I llavors, bueno, aquí és que està ple d'anècdotes.
Sí?
Brutal. Clar, per la pel·lícula, òbviament, van prendre de referència les imatges reals de la pròpia història i són fotografies reals que van servir de guia, però alhora, clar, també suposaven un repte a l'hora de recrear-les amb la mateixa fidelitat, perquè el vestuari és com la caracterització dels personatges, és que t'hi jugues molt que s'assemblin.
Sí.
I, sobretot, a mi em va passar molt veient la pel·lícula que, gràcies als vestuaris, a vegades, i a quatre coses del... anaves veient qui era qui.
Clar.
Perquè al principi de la pel·lícula tothom és igual. Sí, com... Sí. No tenia com definits els personatges, diguem.
Sí, 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 tota raó.
De sobte, de fet, ens va passar veient la pel·lícula que el dels dos que van al final, el Parrado,
sí,
que és el que comença amb les ojeres del
cranetisme,
sí, o sigui, del cop que es fa. Clar, jo després no veia ningú amb ojeres, i jo pensant, però qui és? I em diuen, no, que és el mateix d'abans, que ja s'ha curat. Clar, vale.
Sí, llavors,
també és important el vestuari per això, per identificar una mica cada personatge. Llavors, per aquesta producció van ser necessàries més de 4.000 peces de roba, perquè part del vestuari estava duplicat fins a 7 cops, per tenir la mateixa peça, però amb diferents graus de destrossa. I així, segons el moment que es gravés a la pel·lícula, feien servir una o l'altra. I a més també, com molts personatges tenien dobles, també havien de fer servir la mateixa peça en diferents talles. Una altra cosa també que la feia duplicar és que era la mateixa peça, però confeccionada amb una talla més gran. I així feia semblar els personatges més prims.
Val.
Per veure l'evolució de la història i fer-los semblar més flacos. I un dels reptes, precisament, era reflectir a través de la roba el transcurs del temps a la muntanya, a partir de l'ambientació d'aquestes doncs, peces, i com no se les treien, doncs, aquesta brutícia s'anava acumulant. Llavors, les condicions extremes provocaven trencaments i tot això s'havia de reflexar a la roba. Per mostrar-ho, el dissenyador i el seu equip anaven maltractant les peces i modificant-les al moment mateix. O sigui, potser a la mateixa escena agafava la tisora i te'l trencava allà el jersei.
Val.
I, de fet, per exemple...
Igual, havia d'estar ben gravada aquella escena, o si no...
És que és un problema dels que van tenir... Aquí ho expliquen, que va ser... El problema de Record va ser el que més se la van jugar.
Clar, clar,
perquè
clar.
Cosa que canvies, cosa que havia d'estar a totes les escenes. Clar. O sigui que també se la jugaven.
Bona aquesta.
I, per exemple, els jerseis de llana els posava el sol per decolorar-los. O sigui que al final feien servir una mica com totes les tècniques perquè la roba realment mostrés aquesta evolució a la muntanya. Com dèiem... Doncs,
muntanya que, recordem que la muntanya és Sierra Nevada.
Sí, tan exòtic com Sierra Nevada.
Sí, sí, sí.
Que a més vaig llegir que van muntar com 3 avions a diferents punts de la muntanya com per veure quin podien gravar millor i anar canviant segons del que necessitessin. O sigui que m'imagino com tot Sierra Nevada ple dels avions i amb el Bayona per allà. Llavors, això que comentàvem ara també, el tema de la continuïtat de Record, que és la unió entre els dos plans, on és la mateixa escena, però gravada des de diferents perspectives, clar, una cosa que canviessis, havies d'estar pendent de que es canviés a tot arreu i de que totes les escenes ho mostressin, per si no, que no quedés coses rares i que quedés tot ben lligat. Llavors, com dèiem, els personatges no canviaven de roba, però sí que anaven afegint peces a mesura doncs, que els companys morien i agafaven les seves peces de roba. Clar, si en una escena un es posa una jaqueta de més, t'has de recordar que la següent escena portava una altra jaqueta. Llavors, bueno, cosetes també que tenien en compte, però després d'aquesta gran producció, suposo que tenien gent dedicada a tot. Llavors, el departament de vestuari d'aquesta pel·lícula, juntament amb el de maquillatge i perruqueria, que han rebut justament la nominació a l'Oscar, es van emportar un dels reptes més grans de tota la pel·lícula. Uh-huh. No només per caracteritzar-los, com dèiem, de manera realista i tenint un referent clar, sinó perquè eren també els primers que començaven la jornada i molts cops de matinada. Perquè, clar, per començar a rodar havien de tenir tots els actors llestos al moment de l'inici i, clar, tant per uns com pels altres, era un repte per la quantitat d'actors que havien de tenir llestos alhora. Llavors, bueno, se'ls ajuntava allà tota la feinada i deien que, sobretot, aquí sí que defenso, sobretot els de maquillatge i perruqueria, que diuen que va ser molt bèstia.
Sí, eh?
Perquè maquillar 40 persones...
Clar, clar,
perquè a les 10 del matí estigui tot llest per rodar...
Bèstia.
Doncs deien que això, que de matinada maquillant. I, de fet, surten els making-ofs de com els maquillen i tal, i és una passada. Sí. I, sobretot, repeteix això cada dia. Cada dia les mateixes ferides, el mateix tal, on
jo,
ho has
mira,
deixat... On...
Ho repetiré fins a la mateixa nit dels Oscars. Jo estic molt d'acord que La Sociedad de Nieve sigui una pel·lícula nominada a maquillatge i perruqueria. Estic molt d'acord. No estic gens d'acord que sigui l'única nominació.
Ah, ja.
Perquè té un so, aquesta pel·lícula...
La fotografia... Tot.
Té una fotografia...
Necessita més nominacions.
Jo crec que sí.
I sobretot...
Jo crec que sí. No entens si només està nominada a maquillatge.
És que hi ha només, per exemple, efectes especials, muntatge...
Perquè si només estigués nominada a una categoria, jo entendria que fos so.
Sí, o només a pel·lícula estrangera, diguem. T'has colat així, però des del moment que ja tens en compte el maquillatge i la perruqueria,
clar,
perquè no tens en compte la resta de factors...
Que són una brutalitat, de veritat, que és espectacular.
Per això és molt guai de veure en el cinema, perquè és que tot... Llavors això, que ni uns efectes especials, ni un muntatge, ni un... perquè està molt ben fet.
No he trobat gent, que m'ha dit... ja he vist La Sociedad de la Nieve i, bueno, què vols que et digui? Dic, on l'has vist?
A la tele.
A la tele, clar.
A la tele, o al mòbil, o a l'ordinador, vés a saber on es veu. Jo, la veritat és que...
És una gran pel·lícula de cinema.
Sí. Sí. I per això ha de ser reconeguda com a tal.
I tant.
Llavors, aquí, amb tot el carinyo als dissenyadors de vestuari, però jo, si se la dona a La Sociedad de la Nieve, millor que millor.
Bueno, pendents dels Goya, ara, eh?
La setmana que ve comentem, a veure què passa.
L'equipa vermella.
A veure, aquí espero que,
no dir...
que tingui nivellazo.
Clar, esperem no dir... Bueno...
No, home, no. Almenys que tinguem xitxa.
Sí, eh?
Per bé o per malament, però calment... És que, justament, quan mirava la catifa vermella dels Gaudí, dic que té més xitxa la catifa vermella dels Grammy...
Sí,
que no dels Gaudí.
Fixa't.
Llavors vaig estar a punt de dir, bueno, doncs no parlem de pel·lícules, parlem dels Grammy, però bueno, crec que ja ha tingut repercussió la Miley Cyrus, com per...
Déu-n'hi-do.
Uf, a tope.
Déu-n'hi-do. Home,
5 modelets. És que va invertir ella més en una nit que els del Gaudí. Sí. Ja... ella ho va donar tot.
Ja en parlarem un altre dia, això, ja.
Els Grammy els deixem allà al retaguardia.
Sí, sí, sí. Inés Farrés.
Fins la setmana que ve.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Radio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Girocleta, amb Olma Giró.
Trenta-un minuts que passen de la una del migdia. A aquesta hora, molt pendents del que ha passat avui a la ciutat de Badalona. Us estem informant des d'aquesta casa, d'aquest edifici que s'ha esfondrat, un edifici de 5 pisos que s'ha esfondrat al carrer Canigó de la ciutat de Badalona, i estan treballant el SEM, i estan treballant gent de recursos psicològics, i estan treballant diverses unitats de bombers en l'intent de recuperació de víctimes d'aquest accident. A la vegada que tinguem informació, us anirem dient què va passant en aquella zona de la ciutat de Badalona. De moment, hem intentat parlar, evidentment, amb l'alcalde, Xavier García Albiol. És evident que no està ara mateix per fer declaracions o per agafar el telèfon. Ho anirem intentant, però, perquè algú ens expliqui què és el que ha passat a Badalona, què s'està vivint allà ara mateix. Si no, a l'Estel Migdia segur que us ho comenten tot plegat, us comenten com va tota la informació. Pel que fa a aquest esfondrament de l'edifici al carrer Canigó de Badalona. Sí, com sigui, ara sí, va, girocleta. Giro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, aquí estem, com cada dia, no?
Veus?
Veus? Que bé. No, vinga, va, avui estem aquí per parlar de videoclubs.
Vinga.
N'hem parlat al principi d'aquest programa,
sí,
cap a les 9 del matí, però potser hi ha algun oient que no estava atent o no estava amb la ràdio sintonitzada.
Uns històrics, eh?
Exacte. Llavors, segurament molts dels oients que ara mateix ens estan escoltant van viure el que podríem dir l'època daurada dels videoclubs.
Mm-hmm.
Què va passar, això? Ja fa uns anys, doncs, que mentre ha anat avançant el temps, doncs, la tecnologia també ha arribat, s'ha anat popularitzant el DVD, la pirateria també, i les plataformes online com Netflix, Amazon Prime, etc, que el que han fet és que cada vegada hi hagin menys videoclubs, hagin de tancar perquè no aconsegueixen sobreviure. I sobreviure és la paraula, viure no, sobreviure.
Ara.
També ho hem comentat, però tornem-hi. L'any 2005, que era com el final de l'època gloriosa d'aquests videoclubs, hi havien aproximadament a l'estat 7.000 videoclubs oberts, amb activitat real, i només aquell any vam passar dels 7.000 als 300. O sigui, la davallada va ser històrica, i ara, evidentment, d'aquests 300 en queden molts, molts menys. I un dels que encara aconsegueix sobreviure és el primer videoclub de tota Espanya, el més antic de tot l'estat, que està a Barcelona i que de ben segur que us sona el nom perquè és Video Instant.
I que és una meravella. Vella de videoclub.
Exactament. Què passa? Doncs que ara Video Instant, per intentar, i agafem aquest verb, el sobreviure, doncs ha posat a la venda 1.000 pel·lícules de col·leccionista que estan descatalogades, que no les podeu trobar enlloc més, a 20 euros. Fins al 15 de març cada dia es van publicant noves pel·lícules a la seva pàgina web, que les podeu buscar, i és això, és un petit tresor que ara podeu tenir a les vostres mans, gràcies o per desgràcia que costa tant sobreviure sent un videoclub. Llavors, a aquesta hora tenim el plaer de saludar en directe la
l'Aurora de Pares, que és la dona que porta el local i, de fet, la filla del matrimoni, que va obrir l'any 1980 al carrer Comerç, ara ja no està en aquest carrer, però que ara fa 44 anys va obrir el Video Instant a Barcelona. Per tant, és un plaer poder-la saludar. Aurora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, t'anava a preguntar com esteu. Suposo que això de posar a la venda 1.000 pel·lícules descatalogades és una oportunitat per als compradors, però no deixa de ser una mala notícia per vosaltres, no?
És que no és aquest l'enfoc.
No?
No, jo crec que hauríem de substituir sobreviure per
sí?
persistir. Com ho veus?
Per subsistir?
Persistir.
Ah, persistir.
Exacte. O sigui, al final, no, el que ens ha portat a posar a la venda aquestes pel·lícules no és tant el sobreviure, sinó el persistir. O sigui, la nostra persistència de continuar tenint un espai a Barcelona, de continuar sent un espai d'oci i de cultura, on nosaltres custodiem i guardem tots els DVDs i tot el format físic que no es troba a les plataformes. O sigui que ha sigut més que el sobreviure és el titular que va posar un diari, ¿vale? Perquè li agrada molt fer una mica de premsa així dolenta, però en realitat jo mai he volgut transmetre aquesta idea, sinó que la idea és més de per persistir a la nostra feina i continuar sent Video Instant al lloc de Barcelona on trobes tot el cinema que busques des de fa 43 anys.
Aurora, per entendre'ns i perquè ens entengui la gent,
sí, digue'm.
Jo us conec bastant.
Ets assidu?
Sí, soc un dels usuaris de Video Instant. M'agrada dir que Video Instant, per la gent que ens escolti i no hagi anat mai, no és un videoclub normal. No estem parlant d'un videoclub normal. Estem parlant d'un videoclub on trobem joies del cinema. Que tu ja pots anar a qualsevol tenda de cinema, assessorar-te a qualsevol lloc de cinema, i que et diguin, és que aquesta pel·lícula no la trobaràs perquè, aquella famosa frase, no la trobaràs perquè està descatalogada, perquè ja no existeix, perquè ja no hi ha distribució, a Video Instant la trobaràs. Per tant, no només és un videoclub, és una joieta, és un museu de cinema, no?
Sempre hem sigut una referència, o sigui, La diferència nostra entre la resta de videoclubs és que nosaltres compràvem tot el que s'editava, repeteixo, tot el que s'editava, i ho guardàvem. I els videoclubs, el que han fet sempre, és compraven el que sortia, normalment les novetats més importants o més puntuals, que eren més comercials, ¿vale? I després, clar, per un tema d'espai, les venien i aleshores compraven les altres novetats. I nosaltres, ja a l'altre local d'en de Granados, a part d'aquell local, teníem un pis on teníem l'arxiu, i aquí, al local nou de Viladomat 239, tenim les pel·lícules que estan a la vista, que són unes 23.000, i 23.000 més guardades amb calaixos.
Quina barbaritat.
O sigui, estem parlant de gairebé 50.000 pel·lícules, no? 46.000.
46.000 referències diferents, de les quals un 60% estan per duplicat, per tant, en físicament devem tenir gairebé 100.000 unitats, saps? Aleshores, clar, no, com ho has explicat tu molt bé, no som un videoclub, no hem sigut mai un videoclub normal, i també això, òbviament, és el que ens ha ajudat a sobreviure, a arribar, persistir i poder continuar avui dia fent la feina que per mi és tan important i que per això és veritat que estic lluitant molt per tirar endavant la botiga.
Per entendre'ns, Aurora, quina és la raresa que t'han demanat que diguis, hosti, és que això no m'ho havien demanat mai.
És que cada dia, no exagero, cada dia em demanen coses que per la majoria dels usuaris pot ser una raresa, però clar, per mi és normal. Sí, ara, per exemple, com que tenim aquesta venda especial de 1.000 pel·lícules al nostre arxiu, aquest dematí m'han demanat una pel·lícula que es diu Osmosis Jones, que igual et quedes igual.
Jo sí.
Jo també, Aurora. Osmosis Jones.
Osmosis Jones, que és una pel·lícula que va treure la Warner aquí i que està dirigida, que igual amb això ja no et quedaràs igual, per germans Farelli.
Val, correcte.
Que són uns germans que fan cinema així còmic com una mica diferent, per dir alguna cosa, no? Doncs m'han demanat avui aquesta pel·lícula de l'arxiu. Per sort, en tinc dues unitats, per tant, li puc vendre una amb aquesta persona que me l'ha demanat expressament.
Fixa't.
Vale? Són els germans, jo crec que els productors d'Algo Passa con Mario.
Ah, exacte.
Perquè ara no tinc aquí la referència davant. Uh-huh. Però vull dir, però per mi que em demanin això, és normal. O sigui, no és res estrany, és normal. Si està dintre de la meva normalitat, perquè no, la gent normalment no em demana Pretty Woman, perquè ens entenguem, saps? Sí, em demana coses que no es troben a cap altre lloc. O sigui, em demanen les rareses.
És que suposo que després de tants i tants anys al capdavant d'aquesta botiga, Aurora, la frase de si no està aquí, no està enlloc, la deus haver escoltat mil vegades o mil i una, no?
L'escoltem molt sovint, però al final és una imatge que ens hem creat nosaltres després de molts anys treballant, saps? O sigui, al final diuen que el desprestigi es perd molt ràpid, vale? Però que el prestigi costa molt conservar-ho i tenir-ho. Nosaltres, gràcies a que hem treballat molt, hem guardat tot el que ha sortit, hem comprat tot, ho tenim arxivat, ho conservem, ho custodiem, ho intentem protegir, saps? Gràcies a tot això, el que no està aquí no està a cap lloc, exacte. Sí.
I clar, llavors la pregunta és com aconseguiu tenir totes aquestes pel·lícules, tot aquest catàleg, si precisament s'estan descatalogant?
Perquè nosaltres, tot aquest catàleg és el que està a lloguer, disponible, si el teu company és usuari i ja sap com funciona, si la gent pot venir a llogar-les, i de la venda especial que fem ara només venem aquelles que tenim una segona còpia. Per tant, el meu arxiu no es veu mai més. O sigui, continuarà sent un arxiu únic, tant en espai, saps? On estan aquestes pel·lícules juntes, com amb número de títols. O sigui, jo només venc si tinc dues unitats. Si no, no es pot vendre, i si algú la vol veure, aleshores el que ha de fer és llogar-la i tornar-me-la.
No, ara ens hem quedat molt més tranquils, Aurora, perquè dius, ostres, posar la venda 1.000 pel·lícules, esperem, no? Mentre tingueu dues còpies, ja està, que no es perdi, que ha costat molt d'aconseguir.
Si algun dia arriba aquesta notícia a sortir, que estic venent el catàleg així a lo loco, aleshores sí que serà o per sobreviure o perquè ja no puc més i tancaré. Saps? Perquè si em desfaig del que és la meva essència i el que ens ha costat molts anys tenir, no, ja no, no tindria sentit, però no, la idea no és aquesta.
Jo, mira, m'encurioseix molt, Aurora, que m'expliquis ara mateix, avui dia, com és una tarda, per exemple, que és quan la gent ja no treballa, el Video Instant. Quantes persones us poden visitar? Quantes pel·lícules us poden arribar a comprar? No? Perquè ens en fem una idea de que abans els videoclubs sigués una cosa que la gent, doncs, hi anava molt, s'utilitzava molt, no s'està perdent, però com és una tarda qualsevol? Per exemple, la tarda d'ahir o d'un dimarts, com avui?
Vale, doncs normalment el telèfon sona molt, vale? Preguntant si tenim pel·lícules tant de lloguer com de venda. També sona molt el telèfon, hem de dir, preguntant per la nostra sala de cinema privada, que en el nou espai tenim una sala de cinema de 30 butaques que la gent lloga per seus cinefòrums, per les seves festes, pel que vulgui, vale? I també rebem moltes trucades preguntant per la sala de cinema, que ha agradat molt. I contestant molts emails de preguntes que ens fan i llistes que ens envien de coses que volen comprar o llogar. També estic molta estona asseguda contestant correus electrònics i rebent a la gent que ve a buscar. Tenim molts clients de tarifa plana, que són els clients fixes, que estem al voltant d'uns 250 ara mateix, vale? Que ens agradaria créixer, òbviament, que són els clients que paguen la quota de 9,95 cada mes i amb això poden llogar tot el que vulguin. I no han de pagar res a part per les novetats. Això sempre ho dic perquè amb una plataforma ja sé que també pagues una quota, però després si vols veure Indiana Jones l'última, has de pagar 4 euros, per exemple. Nosaltres no. Nosaltres tu pagues les 9,95 i si vols veure Indiana Jones l'última, te l'emportes i no has de pagar res d'afegit. I si vols una pel·lícula del nostre arxiu que no es troba a cap lloc, també te l'emportes i no has de pagar tampoc res d'afegit. Doncs també els clients aquests ens visiten. Clar, la gent que té la tarifa plana aprofita molt i aleshores venen dos o tres cops a la setmana moltes vegades.
Déu-n'hi-do, no, quina vida.
Ni a les tardes ni als matins. No ens avorrim el vídeo, no.
I abans ens comentaves, no, que la gent que ve aquí a Video Instant normalment no demana per una pel·lícula com, per exemple, Pretty Woman, però no sé si ens podries dir quina és la pel·lícula més venuda a Video Instant. Sabem que segurament no serà Pretty Woman, no sé si ja la teniu identificada.
És possible que la més venuda dintre de la seva història hagi estat o Pretty Woman, o Star Wars, o qualsevol cosa comercial, clar que sí. El que em refereixo és que I sí que ens poden demanar Pretty Woman, no? Però em refereixo que a mi quan em demanen coses més estranyes no, ho trobo normal, saps? O sigui, avui m'han demanat una pel·lícula que es diu... s'escriu Axan, que no sé ben bé com es pronuncia, potser no dic bé com es pronuncia, saps? Que és una pel·li muda de l'any 25, em sembla, rareta, pues també la tinc, i a mi no em sorprèn que em demanin això, saps? O sigui, la més menuda serà una pel·li comercial, segur.
És una barbaritat. Sí. A part de tot aquest arxiu que teniu, Aurora, que heu anat aconseguint durant els anys, ni que sigui per curiositat, tu has anat a buscar alguna raresa en el món cinematogràfic per tenir-la?
Sí, he anat a buscar... abans compràvem alguna pel·lícula d'importació perquè no s'editava aquí, saps? Alguna pel·lícula que consideràvem d'algun director, no ho sé, com Aki Kaurismäki o un Godard o algun director que per nosaltres és un director important dins de la història del cinema, i que no estava editada aquí, alguna cosa hem comprat importació. I alguna vegada a mi se m'ha trencat un DVD, o sigui, el client te l'ha tornat trencat, descatalogat, del que potser només tens una còpia, i aleshores he hagut de comprar en un altre lloc per reposar-la i per continuar amb l'eslògan de avionista no tenim tot. I tot i així... de les 47.000, igual alguna que m'ha trencat i no l'he pogut reposar, però sí que he anat a buscar jo alguna raresa alguna vegada perquè me n'he quedat sense. Mira, l'altre dia, sense anar més lluny, vaig haver de comprar el Blu-ray de Teniente Corrupto, de l'Abel Ferrara, perquè se m'havia trencat el DVD i està descatalogadíssim, no es troba enlloc, i vaig trobar el Blu-ray de segona mà. Sí.
Blu-ray, eh? Ara feia temps que no escoltava Blu-ray.
Sí, o sigui que és una feina que a vegades també ens ha de fer, i tant.
I abans d'acabar, jo, mira, m'encuriosés moltíssim el perquè del nom, perquè, clar, Video Instant Video, entenc perfectament per què és, però això d'Instant d'on surt?
Doncs perquè el meu pare en aquell moment, quan va fundar la botiga, no tenia ganes de pensar, ¿vale? I aleshores, devia tenir molta feina fundant la botiga, i aleshores ell, en aquell moment, el que tenia era botigues de fotocòpies. ¿Vale?
D'acord.
I aleshores el seu eslògan era Instant de fotocòpies ràpides. ¿Vale? I va agafar Instant, va agafar el vídeo, el va posar davant i va dir, ja tinc el nom del videoclub, Video Instant, i es va quedar tan ample.
El geni de la creativitat, bàsicament.
Tal qual, sí. Vull dir, jo crec, ja, literal, que no tenia ganes de pensar i va dir, jo poso el vídeo davant i ja ho tindria. I ja està.
Doncs mira, encara dura el nom, vull dir que el va escollir bé.
És molt important que una empresa porti 43 anys amb el mateix nom,
Absolutament.
Exactament. Sí. I que per molt bé siguin, Aurora de Pares, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Aurora, una abraçada.
Adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Que ets a lloc, ja?
Espera't.
Espera, que es recol·loca, eh?
És que no sé si és la distància òptima.
Sí, home, sí.
Ara em fa una mirada a l'esquena. Teniu un...
Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Teniu un coixí...
No, sí, hi ha un coixí allà.
Ah, és veritat, hi ha un coixí.
Vols que te'l porto?
No cal. Bueno, què? Ja ho tenim, això, no? Ah, me'l portes al final. Gràcies, Joan, t'ho agraeixo, perquè al final estes cadires... O sigui, estem moltes hores aquí asseguts. Ai, gràcies. Ai, ui, escolta. Doncs es nota, eh?
Em sembla que fins ara tenia propietari aquest coixí.
Es nota. I qui era?
Però ja no.
Ara ja és de domini públic.
Ara ja no.
No sabem qui és el... És que aquí darrere tenim una tauleta, que es van deixant coses, que la gent no sàpiga. I hi havia un coixí, és veritat, que si el veig cada dia.
Aquest.
Ara el tinc a la meva esquena, cuidant-la.
No
sé de qui...
Notes,
sí, noto.
Forma?
Ah, la forma de l'esquena. Serà de la Raga? Pot ser?
No.
De l'equip de la Raga?
De l'equip de la Raga, sí.
De l'equip. Bueno, sí,
i editera?
Bueno. No sé qui és.
Candela Figueres.
La Candela? I se l'ha deixat aquí?
No sé.
Doncs meu, ja me'l quedo per
ja
mi.
Està, ja
tenim. Ja té propietari. Va, tira'm una mica a la cinta de Foro Coches, que avui han passat moltes històries. Va. Tira.
Volia acompanyar-te, però m'ha semblat molt divertida la cutrez.
Perquè és un aplaudiment que vol ser forocotxero, però amb un coixí a les lumbars.
Exacte.
O sigui,
no m'ha semblat espectacular.
És, no
és
sé com
molt forocotxero.
És un quiero y no puedo de manual.
He dit forocotxero, eh?
Forocotxero, forocotxero. No. Vale. Va. Anem amb els temes. El primer que m'ha cridat l'atenció és... O sea, no puedo ir a la ITV porque tengo caducada la ITV. Es... Clar, és una paradoxa.
M'ha costat
és
aquest.
Una paradoxa.
No, però si vas i et paren...
Sí. Pots argumentar
pots
que vas
argumentar
a passar-la.
Sí.
Però, clar, en principi, els forocotxeros han flipat una mica i han hagut respostes de tot tipus, fins que ha arribat un que sabia, com tu,
sí.
I li ha dit, no, però si tens la cita...
Si tens la cita, pots demostrar
tal,
que hi
pots
vas.
Dir, mira, jo sí. Vaig de camí a la cita de l'ITV i, per sí. Tant, no et multaran. Però, en principi, aquest surt diu...
Està molt bé, aquesta.
No puc ir a l'ITV perquè tengo que educar a l'ITV.
Està
tant,
molt bé.
Després, una altra solució que li donaven és pide una grua. També hagués pogut estar, ¿vale? Bé, aquí tenim una. Vale, llegas a casa... Aquest té foto.
Ui.
Aquest té en foto.
Ui.
Llegas a casa y tienes esto para cenar. La foto, és, com és en blanc i negre, no es veu bé, però és un entrepà sec.
De panceta, és?
No, això és una sardina en llauna.
Uf!
Entrepà de sardina en llauna, i això és uns... Com es diu això? Uns...
No sé què és això.
No, espera't, que t'ho dic. Ara no,
pelotazos.
No, pelotazos.
No?
Pelotazos.
Són patates...
Són pelotazos.
Mira, a dir, José Matos li agrada els pelotazos.
El sopar... Els pelotazos estan bons, hi ha que admetir-lo. I aquest és el sopar, val? Llavors aquí hi ha una...
Sembla prou
una
cutre,
sèrie,
l'entrepà.
És molt cutre. Hi ha una sèrie de respostes que no detallaré.
Val.
Després, me han multado por ir a 100 en una carretera de 90.
En principi no haurien.
Exacte.
Val.
Ja veuràs, he portat alguna resposta d'aquest fil i li diuen que sempre hi ha un marge de 10 quilòmetres.
Sí.
Per tant, li diuen no seria...
No seria 10 100. Més, exacte.
Però després d'aquest titular, aquest surt, desenvolupa el que li ha passat.
Ah, val.
És un llenguatge amb molts exabruptes. Molts. És un llenguatge tarantinià.
Ui.
De Tarantino.
Compte.
Llavors, he substituït les paraules malsonants
sí.
Per bonito o bonita.
Val.
I el llegiré amb aquest canvi.
Bonito o bonita és paraula...
És paraula malsonant que jo censuro i canvio, amablement, pensant en la salut auditiva dels oients,
val.
En bonito o bonita. Vale. Diu, me parece ridículo e indignante que esta panda de bonitos y bonitas me quieran robar 50 bonitos euros por ir a trabajar por una bonita carretera con nulo tráfico y exceder, entre cometes, lo pongo con dobles comillas.
Porque digo,
ir a 90 por esa vía no tiene ningún bonito sentido en 10 ridículos kilómetros por hora, lo equivalente a ir trotando. La velocidad bonita, anacrónica y sin sentido que estipula un organismo porque sí. En resumen, hijos de bonitos.
Fes un mes, això, sisplau.
No, podria fer-lo constantment.
Constantment,
perquè,
eh?
Perquè, i amb moltes coses. En aquest cas són insults, però de vegades no són insults.
Ja, són altres
històries. La primera resposta. Aquest fil... Tu imagina't...
Ja bonito.
No, espera't. Imagina't la primera resposta d'un tio que ha explicat això amb tots els tacos i exabruptes. Sí. El primer que li diu, el primer xur que és digne a contestar 10 segons després és... Apagar. No tenen pietat.
I ja està.
I hi ha moltíssims així.
I punt.
No sé què passa als forocotxeros. He detectat en aquest fil que parla... Perquè tenim una imatge de transgressió, no?, dels xurs. Sí. Doncs he detectat que si és excés de velocitat, no estan a favor. O sigui, estan molt a favor de la desobediència civil en general...
Però amb la conducció, no.
Però amb l'excés de velocitat, no. Vale. Després hi ha un fil que m'agrada... Hi ha un fil dels que m'he rigut molt, i l'Albert Freixas, de cos present aquí a la cabina de control tècnic...
Sí, cos present. Creu un mal efecte, això, de cos present.
Doncs, mira, va postura de Nosferatu.
Sí.
Tot el contrari, perquè és una persona molt viva. Llavors, ha rigut amb mi, perquè ha dit, bueno, els forocotxes... Aquest fil m'ha agradat molt. Me enamoro de un artista, no seré yo la más lista. Aquest és el títol.
Això és el títol, eh?
Sí, llavors és, una noia, una Xur, sí, que explica que en un concert d'una banda alternativa el cantant li va, després del concert, se li va apropar i li va confessar un amor, un fletxazo. M'he enamorat de tu, uh-huh, i tal. Llavors explica moltes, moltes més coses que va passar després, etc etc. 800 opinions. Molt variades. No te les portaré perquè són veritablement profundes.
M'ho imagino.
A ella li va encantar, el tema, li va encantar. Vale. Aquesta pregunta m'ha encantat també. Salís del curro a l'hora exacta? Jo t'ho dic perquè aquest sur explica que ell sempre s'ha de quedar una mica més.
Facis
que
parlar.
I que no entén per què, si s'ha de quedar una mica més, després ha d'entrar el dia següent a l'hora en punt.
Ah, mira.
Val? Per tant, jo t'ho dic perquè això es diu a Foro Coche.
I després, unes quantes coses.
Després el darrer fil que m'ha cridat l'atenció, m'ha agradat molt, és, lo siento, Braveheart és mejor que Gladiator. Me las he visto varias veces y no es cuestión de nostalgia, porque primero vi Gladiator y varias veces seguidas hasta ver Braveheart. Ya solo por la fotografía, Gladiator ni la huele. Solo puede competir en las escenas iniciales. No solo por eso, es que los personajes y sus tramas están mejor escritos, tienen mucho más desarrollo e importancia en la historia. Diría que a veces Gladiator tiene mejor ritmo para ser 150 minutos, pero poco más.
Claro.
¿Qué opinas tú? ¿A qué te aparalla? Porque sí que sé que son dos películas que tienen un esperit similar, ¿no?
No, pero es que creo que son muy diferentes.
Doncs mira, no ho sé. Però,
jo em quedo amb les dues, eh?
Jo també.
M'agraden molt les dues.
Però si em poses una pistola al cap i em dius has de triar, jo tiraria cap a Braveheart, crec, eh? Crec.
Jo segurament també, però el meu sí és una qüestió nostàlgica, ho admeto.
Hi ha comentaris...
És una gran pel·lícula que mirava molt amb mon pare.
Hi ha comentaris... Ah, bueno, clar, sí. Clar, això també...
Tiro cap allà.
Això també condiciona, és cert.
Sí.
Després, el primer comentari se tenia que dir i se dijo. Hi ha un que m'ha agradat molt, que és discrepo i estoy de acuerdo.
Són els millors, aquests, eh?
Discrepo y estoy de acuerdo.
M'agrada.
I després n'hi ha un que diu, es como decir que un Seat León es mejor que el color amarillo. Churras con meninas.
Uau.
Amb bene. Exacte. Llavors, bueno, aquí es crea el debat. A mi m'agrada més Braveheart. És més antiga, també, no? Crec. Bueno, ja està. I,
sí, és més antiga. Que...
I després va...
Per cert, aquest any que arriba Ridley
Scott... Gladiator 2.
Gladiator 2, eh?
Amb el fill, eh? Amb el fill de Máximo.
Compte
no,
aquí.
De Máximo, no, de l'emperador, del Joaquin Phoenix, aquell. Bueno, escolta. Tecnologías, costumbres actuales que percibo como desfasadas. Voy a hacer una lista de tecnología y costumbres actuales que personalmente creo que ya tendrían que desaparecer.
¿Mm?
Ver la tele. La primera y más obvia. Para mí ya solo lo ven las abuelitas.
No, hay mucha gente que ve el televisor. ¿No?
Ordenadores de sobremesa. Eso de he montado un PC por piezas me parece muy del 2010. Innecesario.
Claro.
Consolas. Ver en el mercado PS5 o Xbox me parece del pleistoceno. Que te tengas que seguir conectando a una pantalla para jugar y sujetar un mando. Aquest ja va per les ulleres virtuals, eh? Si aquest ja vol, les ulleres aquestes de
segur.
De Apple.
Sí, sí, sí.
Televisores, sí, sí. Más de lo mismo. Armatostes ocupando espacio o colgados en la pared.
És veritat, va arribar una moda de televisors penjats a la paret.
Jo crec que encara... Això encara...
Sí?
Si la gent ho pot fer, jo crec que la gent li agrada. A mi no... Jo no sé si ho faria, perquè...
A mi no m'agrada, a mi m'agrada el moble.
Depèn on seus, has de girar una mica la tele perquè no reflecti alguna cosa.
A mi m'agrada el moble i li dic jo que no tinc televisor a casa.
Ja, tu no tens...
No.
Jo sí tinc i el tinc en un moble i cap problema, eh? Ja, vale. Després, relojes analògics, los de manillas... No els hi agraden. Smartphone, seguir usando un ladrillo con las manos. Tampoc volen. Es que no sé qué volen. Estudiar idiomas, si es como hobby, bien, pero para añadir al currículo habiendo traductores IA, me parece absurdo.
¿Por qué?
Sí que es ser que yo ya he vist traductors que en temps real
sí.
Tu dius una cosa i la tradues. I a mi se m'ha apropat gent per
sí,
Barcelona.
Sí, xerra. A mi em va passar l'altre dia amb un rus.
Amb un rus?
T'ho juro.
A mi amb un anglès, perquè jo com tinc zero... Ho va fer en anglès. Perquè jo l'única frase que sé dir en anglès...
Boris, es deia.
Boris?
No, perdó, Yuri.
Yuri.
Yuri, es deia.
Yuri Borinov, segurament.
Borinov.
Borinov,
eh?
Borinov. A mi se m'ha preparat una
persona... Un senyor que buscava un taxi.
L'únic que sé dir... Doncs mira, i el meu volia una estació de metro.
Mira.
L'únic que sé dir en anglès és... I don't understand.
on estan?
On estan? On estan les llaves? Va tenir la idea.
Ah, exacte. Oi, mira!
Què passa?
Que marxem.
Ah, és veritat. Que...
és el que hi ha,
no, és que tu i jo és que ens quedem aquí, que...
I apa, saps? I vinc a fer ràdio. Escolta, demà més, eh?
Sí, 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 demà més, dimecres.
Demà seguim amb la caravana Estel. Us deixem ara a partir de les dues del migdia amb Xavi Toscano, l'Estel Migdia i tot l'equip d'informatius d'aquesta emissora per explicar-vos per on passa l'actualitat. I després amb Mercè Raga i tot l'equip de fabricació pròpia, la missa des de la catedral de Barcelona, Ignasi Miranda amb el Sense Distància.
Demà ve Corbacho.
Demà, sí, sí, José Corbacho en aquest estudi, a la caravana, a partir de les 8 del matí i fins les 2 de la tarda. Que vagi molt bé, adéu-siau.